més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Segurament serà un partidàs i bé, com tu dius, espero que vagi el màxim de gent possible i que el Johan Cruyff sigui la nova Creu Alta.
Què tal, com esteu? Aleix Coc, el capi del centre d'esports, afegint-se així a la crida per fer del Johan Cruyff una petita nova Creu Alta. Aquesta vegada crec que anem camí de batre rècords. No només pel ritme d'entrades venudes aquí a Sabadell en el primer dia i mig, que també de seguida l'actualitzem, sinó també per les localitats que un pot anar veient d'aficionats arlequinats que tenen vincles, si no són directament també socis del Barcelona, i que aprofiten això per retirar més entrades encara, no de les destinades al públic visitant, sinó al local. Hi haurà ambientàs, només quedaran 3 partits després de la batalla Sant Joan d'Espí. Ara mateix és un 5è contra 4 els dos dins del play-off, però segur que diumenge, quan acabi la jornada, com a mínim un dels dos ha caigut d'aquesta zona noble. Davant del Nàstic ja ens vam adjudicar aquest primer partit entre aspirants i Aleix Coc en vol un altre com el d'abans d'ahir.
Ha sigut un partit rodó, no? Teníem un rival difícil, estàvem empatats a punts. Bé, sabíem que era un partit transcendental, no? També pels resultats que havien hagut aquesta setmana, amb 52 punts. O sigui que estem allà dins, ara, a la baralla, i jo crec que queda el més bonic. O sigui que mínim que vinguin els que han vingut avui i que apretin com ho han fet avui.
Doncs tant de bo segur que sí que tindrem aquest ambientàs. És dimarts, és dia 3 de maig del 2022. Benvinguts a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I amb la Bea Aguilar al control de so, comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem amb bàsquet i amb futbol. En el primer cas, el bitllet del Barcelona per la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet depèn del partit d'aquest vespre a les 8 al Palau contra el Bayern de Munic. Qui guanyi aquest 5è duel de la sèrie de quarts de final es veurà les cares amb el Real Madrid a les semifinals. A l'altra banda del quadre de l'Eurolliga, el campió, Anadolu Efes, espera l'Olympiacos o el Mònaco, que demà jugant també el 5è partit. I a la Champions de futbol masculí, avui coneixerem el primer finalista d'aquesta edició. A partir de les 9, a l'estadi de la Ceràmica, el Villarreal necessita capgirar el 2-0 d'Anfield contra el Liverpool si vol fer història arribant a la seva primera final d'aquesta competició. Demà a la mateixa hora jugarà el Real Madrid-Manchester City. I va, que avui aquí a l'hotel tenim convidat de luxe.
Comenta la recepció.
Tindrem a César Morgado en els propers minuts aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell. Parlarem també del Sabadell femení, de segona catalana, de futbol sala, de waterpolo o de ciclisme.
L'actualitat de la primera ref.
Éder Sarabia ha complert 50 partits entrenant l'Andorra. A més, l'Atlètic Balears donarà dues invitacions gratis contra el Castellón a cada soci que vulgui anar a l'estadi Balear. Mario Fuentes s'ha incorporat a la direcció esportiva de l'Atlético Sanluqueño i, per cert, rànquing de millors entrades l'última jornada. A primera ref, encapçala la llista en el dia de l'ascens del Racing de Santander el Sardinero en el partit Racing-Celta B, 21.645 espectadors. Darrere, el partit del Deportivo de la Coruña contra la Unió Deportiva Logroñés, 12.229 a Riazor, i en tercer lloc ja la nova Creu Alta, 5.207 persones en el Sabadell Nàstic. Per darrere d'aquest partit vindrien els 4.100 del Collao o els 3.590 de la línia de la Concepción.
La notícia curiosa.
Condemnat a 2 mesos de presó després de fer-se passar per un jugador del Paris Saint-Germain. Un home de 28 anys va ser jutjat per l'impagament de 2 nits d'hotel durant la disputa de la Copa Gombardella. Podeu llegir la informació al web de la cadena COPE.
De quin partit no estarem pendents?
Del Churchill Brothers contra el Punjab. D'aquí a res, a 22 minuts, arrenca un partit de la Lliga de l'Índia.
I a les xarxes socials.
Ja que ahir ho comentàvem en aquesta mateixa secció, rematem també la informació. Teníem a l'Òscar Zuluaga, el membre, el soci dels Honor 1903, que va caure des de la graderia en la celebració del gol d'Aaron Rey, encara al Parc Taulí. 24 hores després, malauradament s'ha confirmat que pateix una fractura al maluc d'aquesta caiguda, d'aquest accident en el 2-0 contra el Nàstic. Per tant, s'hi estarà una temporadeta sense poder anar a veure el Sabadell, uns dies que no podrà anar a donar suport a l'equip de Pedro Munitis, com dèiem ahir, i recollint una mica les mostres de suport a les xarxes socials, ànims amb la recuperació.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el palista Pere Veis, l'atleta Eloi Guimarà i també l'actual jugador del Sabadell, Guillem Molina. En directe aquí a Ràdio Sabadell amb César Morgado. Dissabte visitem el Johan Cruyff per segona vegada en tota la història. Tindrem temps per repassar tots els precedents quan s'apropi aquest partit, però avui hem volgut recordar el de la primera volta, aquell malaurat 1-3 amb més de 4.000 persones a la nova Creu Alta a principis de temporada. Aquell dia el golejador va ser César Morgado, aquí tenim, insisteixo, aquí a l'estudi. Y ya lo van a ver a correr a buen ritmo, el otro día y en San Alagrem. César Morgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Marcaste ese día, el partido de la primera vuelta, ha pasado tanto que ya casi ni nos acordamos, pero supongo que es de aquellos días que uno se va a casa pensando, sí, he marcado, pero no es de muy grato recuerdo ese partido precisamente, ¿no?
Sí, fue un partido complicado, bueno, ya sabemos que el Barça era un partido complicado y bueno, intentamos ese partido tratar de tú a tú y no fue la cosa como esperábamos.
19 de septiembre, es que ha cambiado tanto todo que parece que haya pasado, no sé, 2, 3, 4 temporadas en vez de lo que llevamos.
Sí, a mí se me ha hecho muy largo. A mí se me ha hecho muy largo.
A ti más aún, ¿no? Claro. Supongo.
Pero sí, bueno, el cambio además tan drástico que parece que ha habido 2 temporadas, ¿no? Y bueno, ahora estamos disfrutando de un buen momento y nada, nos enfrentamos contra ellos en otro concepto.
Luego te pregunto sobre el partido del sábado. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás después de todo?
Bien, más animado, empezando a correr, trabajando cada vez más y bueno, con muchas ganas también de seguir dando el caña.
Recordemos esa lesión para toda la temporada en Castellón, en el tramo final del último partido del año natural. Desde entonces recuperándote, no sé qué es lo más duro, no sé, supongo que el trabajo fuera del día a día, ¿no? El tener que ir quemando plazos al margen de la dinámica de la rutina del equipo.
Sí, y ahora se me está haciendo muy duro también el hecho de las ganas que tienes de cómo está todo, ¿no? De poder participar o al menos estar ahí con los compañeros, pero eso ahora se me está haciendo un poquito cuesta arriba. Pero bueno, yo ya soy consciente de que este año no se puede y lo asimilo, pero bueno, sí es verdad que me da mucha envidia y muchas ganas de poder estar ahí.
Pues mira que era una de las preguntas que tenía, es decir, no sé si se pasa peor cuando la cosa va mal y quieres ayudar desde fuera pero no puedes, o cuando ves que la dinámica es positiva y que realmente no puedes disfrutarla desde dentro.
A ver, de las dos. Lo que pasa es que también como conforme te vas encontrando mejor, te va entrando un poco la prisa de decir, bueno, a ver si aprieto un poquito y pudiera, pero no se puede y ya está. Y pero bueno, sí es verdad que se pasa, a ver, se pasa mal de las dos formas, pero bueno, quizás está como estamos ahora me da mucha más alegría, más tranquilidad de cómo está el equipo a nivel anímico.
Visto desde, iba a decir desde fuera, claro, tampoco es desde fuera, porque evidentemente estás dentro, pero con ese punto de no estar jugando, de estar recuperándote de la lesión, ¿tú te explicas cómo ha podido cambiar radicalmente la película en tan poco tiempo?
Sí, con confianza, confiando el equipo en sí mismo, porque bueno, la plantilla obviamente es la misma, pero creo que ha cogido una confianza brutal. La intensidad que se tiene ahora no se tenía antes y el compromiso y el defensivo y el trabajo que hay entre todos, lo que es un equipo, una piña, creo que eso se ha conseguido a partir de la segunda vuelta.
El partido del otro día contra el Nastic, en la previa ya te veíamos correr a buen ritmo, que como mínimo para los que no sabemos mucho del tema, te veíamos ya de corto, te veíamos ya en el verde y dijimos, bueno, buenas noticias, ¿no?
Sí, empecé a correr hace una semanita, voy sintiendo molestias y es normal y voy poquito a poco porque no puedo ir tampoco saltando plazos. Yo estoy en manos de Paul, redactador, que es un fenómeno. Y vamos, estoy súper tranquilo que con él va a ir estupendo.
¿En qué punto estás concretamente? Ahora decías que empiezas a correr. No sé si mentalmente tienes plazos ya marcados de decir, en tanto tiempo me toca hacer esto.
Bueno, ahora mismo estamos en el tercer mes y medio. Empezar a correr, empezar a darle carga a la rodilla, que coja impacto, por así decirlo. que se acostumbre y seguramente poquito a poco irá acostumbrándose e iremos incrementando ejercicios pues de giro, de subir ritmo. Y esto es largo, son unos meses largos.
El otro día te veía por eso descubriendo la mola también, o sea que sí. Aquí recuperando musculatura de todas las maneras posibles. Sí, ¿qué tal sí. fue, por cierto?
Bien, el día libre que, bueno, tenía pensado con Paul un día de entrenamiento distinto, irnos a la mola, sí es verdad que porque el tiempo a veces no hemos podido y decidí el día libre con mi novia y el perrito irme a conocerla y bueno, bien, fue bien, una aventura, un ratito, unas horitas buenas.
Tienes ahí para hacer caminos los que sí. quieras, ¿eh? No te los sí, acabas, sí. recuperamos sí. la rodilla esa que vamos, que vuelves como un avión. Decías, supongo que el paso definitivo es el reincorporarte ya en algunos entrenamientos, en algunos ejercicios en concreto al grupo, aquello que te haga hacer el clic de decir, César, ahora ya sé que estamos casi, ¿o no?
No, yo creo que hasta pretemporada de la siguiente temporada no podría. Eso lo veo
sí,
pero
me refiero incluso a la manera de gestionarlo tú, de decir, el día que ya pueda volver es el día que ya me veré realmente que esto ya claro. se está acabando, la
sí,
pesadilla
sí,
esta, ¿no?
Está claro, cuando empiece ya a entrenar con el grupo, ya sabes que te queda poco, estás ya reincorporándote y bueno, y aparte de la autoestima, ¿no? Que yo ahora mismo ya no sé si cojo un valor, no sé cómo será el entrenamiento, tengo hasta nervios, pero bueno, tengo también muchas ganas.
Claro, el primer contacto con un balón es muy raro. Tú no te habías lesionado nunca de gravedad en este extremo, ¿no? De decir no. media temporada fuera.
No, tanto tiempo no. Sí, es verdad que tengo alguna lesión de un esguince, te tiene un par de meses, pero tantos meses no. Y tantos molestias, tanta readaptación, nunca.
Claro, supongo que también, en cierta manera, con ese punto de tranquilidad de hace 2-3 meses casi que firmábamos en la última jornada estar salvados y continuar un año más en primera red, ahora mismo el equipo está cuarto. Es que, claro, la incertidumbre sigue estando, pero en el mejor sentido de la palabra. Ya no porque nos podamos ir a segunda red, sino porque quién sabe, ¿no?
A ver, está claro que, bueno, lo que se ha hecho es una locura. Básicamente, el de estar penúltimo a estar cuarto, o sea, es lo que estábamos soñando todos hace unos meses. De momento estamos ahí, quedan partidos muy difíciles. Ahora mismo no hay partidos fáciles, ya jugué contra el último, contra el penúltimo, le pasó a Andorra el otro día. Las ganas y la confianza, creo, del equipo yo la veo brutal. Yo te había un partidazo tremendo del equipo a nivel defensivo, a nivel ofensivo. Ya te digo que yo confianza en ellos máxima y hay partidos muy difíciles, pero bueno, yo creo que el equipo va a la cara y ojalá... Bueno, yo creo que hasta la última jornada va a estar jugándose todo el mundo algo. Entonces, bueno, pues habrá que pelearlo al máximo.
Es que es brutal porque del cuarto al decimotercero están todos ahí en 2-3 puntos. ¿De verdad crees que vamos a llegar a la última jornada con tantos equipos ahí metidos? ¿O?
Yo creo que sí. Porque si esta semana pierdes, si los otros ganan, se meten. Y si tú ganas y es así. O sea, hay tantos equipos que por lo menos 4 o 5 van a estar peleando por esas dos plazas. Y va a ser muy reñido.
Pues si desde fuera estás sufriendo hasta ahora, ya no quiero imaginarme, no me quiero poner en tu piel tampoco en los últimos partidos, ¿eh?
La última jornada va a ser infarto, te lo digo ya. Yo lo que creo, ¿eh? Espero que no. Ojalá, mira, que, no sé, ganásemos todos y llegases a la última ya con la opción del pliego, pero vamos, que lo veo difícil, claro.
En Andorra estuviste, supongo. Correcto. Que al Johan Cruyff vas.
También.
Linares ya queda lejos, no sé si...
Intentaré ir todos, pero bueno, Linares, claro, está tan lejos, es complicado.
¿Y cómo lo llevas eso desde fuera? Porque ahora que llega el tramo final, uno no se acostumbra a estar en la grada en un partido como el de este sábado.
Lo estoy viviendo como un forofo más. O sea, nunca me había pasado, sinceramente, no sé si está la madurez también de los años, pero lo estoy viviendo con una alegría inmensa, como vamos, un aficionado más. Y estoy encantado de los partidos. Yo digo que llegue ya el sábado, el domingo, porque me apetece, que tengo ganas de ver el equipo y que el equipo, bueno, que gane, claro.
¿Qué te parece el ritmo de entradas? Luego lo comentaremos, pero estamos por encima de las 750 en un día y medio vendidas. Increíble. Aquí en Sabadell. Luego siempre tienes algún vínculo de algún conocido que es socio del Barça y tal, y en el sector local también habrá gente del Sabadell. Sí, sí. Pero es que medio campo será el Sabadell.
Increíble. Ya te digo que yo, vamos, me siento orgullo de la afición, siempre lo he dicho, ¿no? De los momentos tan malos que hemos pasado este año y han estado siempre ahí. Y es normal que ahora también, como esté el equipo, pues más gente quiera incorporarse para ayudarnos y es increíble. La verdad que ojalá esto siga así cada vez a más y llenemos el estadio la última jornada, vamos, como sea.
No quiero reabrir heridas, porque la de Badajoz es de las que duelen, pero ¿te recuerda en cierta manera en el aspecto social la ilusión que generó todo lo de verte arriba, lo de encima en ese caso el playoff era en casa? O sea que ese chup chup que hay en el entorno del equipo, ¿te recuerda un poco?
Sí, está claro que bueno, el equipo conforme mejor esté, obviamente la gente se engancha más, ¿no? Y sobre todo por lo que se habla en la calle, ¿no? Mira cómo está el sábado. Sabadell y el ambiente que hay ahora mismo se nota que es parecido, ¿no? Y que va llegando algo muy importante. Eso es lo que se transmite, ¿no? Que va a llegar un playoff, si Dios quiere, y la gente lo sabe y está acudiendo a ayudar. Y a mí me parece estupendo. Yo creo que eso el equipo lo notará y más irte al campo del Barça y tener a tu afición ahí, que va a ser mucha. Yo creo que eso va a ser un plus para ello, para esa motivación, que eso es lo más importante para un futbolista.
Empezábamos hablando del partido de la primera vuelta. Evidentemente no te voy a poner en el jardín de decirte lo de la semana pasada, por ejemplo, que decíamos, no, es que en Tarragona se mereció muchísimo y tenemos ese punto de rabia de querer quitarte la espina de que volviéramos allí con las manos vacías. Decía luego Raúl Agné, por eso te digo que no te meteré en este jardín, que él no entendía el fútbol así, que no entiende cómo puede haber ese punto, que él quiere que sus jugadores ganen por la entidad, no por la espina de haber quedado de un resultado u otro. Pero es evidente que, por ejemplo, en el partido de la primera vuelta aquí en casa, que era en aquel momento la mejor entrada, con mucha gente, cómo se dio el partido con el gol, etcétera, aquel punto de decir a esta gente en la segunda vuelta allí les tenemos que ganar, seguro que existe.
Bueno, sí, además es un rival atractivo, quieras o no, el Barça, es un partido bonito y bueno, esos son partidos también que gusta jugarlo, gusta ganarlos, porque bueno, son estos rivales muy fuertes, siempre lo demuestran, y bueno, son canteras las mejores del mundo, y bueno, son partidos atractivos, está claro. La espinita, no sé, bueno, yo creo que al final no es que sea una espinita, es que el objetivo es ganar todos los partidos, ya sea Barça, Cornellá, Linares, que es decir, y bueno, esa motivación, ya te digo, si juegas contra un filial tan fuerte, de mostrar que puedes ganarle, pues mejor.
Tú eres defensa, por lo tanto te pregunto también por el aspecto defensivo del equipo, que seguramente es no la gran diferencia, porque el equipo tampoco encajaba mucho en el tramo inicial de Liga, pero sí que ves cómo defiende el equipo en este tramo de competición. Creo que son 3-4 partidos en casa seguidos sin encajar, una de las mejores defensas de la Liga. Es que es uno de los puntos fuertes de este Sabadell.
Me parece brutal, yo te lo digo ya, el otro día hicieron un partido brutal defensivamente, tanto los centrales, bueno, todo el equipo, pero sí es verdad que me fijo mucho en Alex y Jenner, que fueron en este caso los que jugaron. Fue un partido brutal, creo que el trabajo defensivo que están haciendo es top, el cambio que se ha dado a nivel defensivo, te digo, la confianza que hay, que tú ves un duelo y yo digo, la van a ganar los centrales. Y en general también lo que aportan defensivamente la gente de arriba, que es lo que también hacen que los demás, bueno, que cuando lleguen arriba estén en peor disposición, ¿no? Yo creo que es un trabajo, ya te digo, recalcado por el cuerpo técnico, que aquí hay que sufrir y para ganar los partidos hay que sufrir. Ya te digo que me parece top el trabajo que se está haciendo.
Alex Koch no lo vamos a descubrir a estas alturas, primero por la experiencia que tiene y segundo por los años que lleva aquí en Sabadell, por lo tanto ya sabemos de lo que es capaz. Pero claro, la plantilla estaba diseñada en su día para poder salir de tres, con tres centrales, con Yago Indias pensado en aquel momento, me imagino, como central, con César Morgado como central zurdo. Al final, Yago está en el doble pivote. Se juega con dos y no con tres normalmente. César Morgado, lamentablemente, recuperándose de una lesión de gravedad. Y aquí hay dos nombres que eran los pequeños en cuanto a edad. Que vaya salto que han dado tanto Teo Quintero como Guillem Molina. No sé cómo lo has visto tú desde fuera, Teo, pero igual. Qué crecimiento.
Teo igual, la verdad que cada vez que ha estado siempre en un nivel estupendo, brutal. Vamos, ha estado en partidos súper difíciles y que el equipo ha ganado con solvencia, como el caso del Villarreal. Un nivel, ya digo, que cualquiera que esté jugando ahora mismo, vamos, que rinda un nivel estupendo, ya digo, y hago en el doble pivote, está haciendo unos partidazos que yo tampoco lo conocía, doble pivote este año, y muy bien, en general todo, ya digo, que no quiero destacar solo a uno, porque es que el equipo, tanto otros que están teniendo menos minutos ahora o porque han tenido lesiones, que también salen y tienen un rendimiento estupendo, yo chapo con ellos, de verdad.
Acabo, César, preguntándote por el futuro. Primero, Barça, ¿tenemos que pensar un partido como el de Andorra en cuanto a manera de jugar del rival, de un equipo que te quiera dominar con balón, de un equipo con buenas individualidades arriba?
Yo creo, a ver, sin tampoco conocerlos tanto, el Andorra sí que lo sigue un poquito más, pero creo que no tanto. Yo creo que, bueno, el Barça será un equipo que quiera tener la pelota, está claro, pero creo que tiene más verticalidad y tiene más pólvora arriba en cuanto a contragolpe, velocidad y ahí te pueden hacer un poquito más daño. Quizás Andorra, pues bueno, mantenía más la pelota, a nivel táctico te movía mucho el equipo y te generaba esas superioridades, pero yo creo que el Barça hay que tener también mucho cuidado en temas de contraataques. Creo yo que tiene gente muy veloz arriba.
Claro, es que al final decías tú, yo me fijo mucho en los centrales, supongo que también en los delanteros por aquello de cubrir, etcétera. Sí. Claro, ves a un Ferran Jucla que te puede jugar caído a banda, te puede jugar como referencia arriba. Lleva 14 goles en 14 jornadas en la segunda vuelta. Es el pichichi de los dos grupos de primera ref con 18. 8 en el global y se ha pasado, no diré media temporada, pero sí unas cuantas jornadas con el primer equipo, es que tienes un Ferran Chuclá en ese estado de gracia y te resuelve muchos partidos.
Exactamente. Tendrán que tener esta semana mucho ojo quien juega ahí de central con ese chico, porque bueno, la verdad está dando un rendimiento en esta categoría tremendo y ahora mismo es el más peligroso en principio en ataque del Barça. Está en un momento de que todo lo que toca es gol, así que bueno, habrá que darle caña.
Y en un futuro no tanto a corto plazo, sino un poco más allá, tú lo decíamos ya en su día cuando te lesionaste, que tenías un año más de contrato y que por ahí pues al final es como, sé que pierdo esta temporada, pero como mínimo me puedo centrar en recuperarme bien y como decías antes, pensar ya en la siguiente pretemporada. Te he preguntado si irías a Linares, te he preguntado si irás a Barcelona, que si que irás a San Joan Despí, a la Joan Gamper, y en Galicia, ¿te ves o no te ves?
¿Para ir a ver al equipo? Bueno, está claro, mi suegro y todo me ha dicho que va para allá, va a ir la familia a verlo, aunque no juegue, que es mi equipo, y vamos, yo soy el primero que estará allí con el equipo sin él, y voy a ir, vamos, eso seguro, y tengo, ojalá de verdad recemos porque eso llegue, porque sería el mayor premio, creo yo, de esta temporada, y esperemos que sí.
¿Transmitís la sensación de cierta prudencia, de cautela, evidentemente, porque es que tal y como está la liga, como para no hacerlo, ¿no? Pero de confianza, de decir, es que vamos a llegar.
A ver, cuando te pones a pensar en casa, bueno, yo ya te digo, yo la ilusión la tengo, de verdad, yo no estoy ahora mismo jugando y la ilusión la tengo. Pero te pones a ver la realidad y es complicado, porque si, claro, si no ganas un partido o dos, ya las dudas empiezan otra vez a venir, pero yo tengo confianza e ilusión, sobre todo esa ilusión, y muchas ganas de que pase.
Pues ojalá que pase, y ojalá que de aquí a nada, dos meses, tengamos que hablar otra vez aquí con la recuperación ya en el tramo final, entonces sí, y diciendo por qué no, pues mira, a lo mejor el panorama pintaba muy mal y pinta muy bien de cara a la siguiente temporada, ves a saber. César Morgado, que cuando quieras te hacemos una ruta por ahí por la Mola y descubres otros caminos, cuando y que queráis. Nos alegramos, es lo que decíamos antes, que te veíamos ya buen ritmo el otro día en la Nova Crevalta, que lo mejor de todo es que ya cada vez queda menos para volver a verte jugando, y viendo cómo está el equipo, pues supongo que más ganas que tú no va a tener nadie de volver al verde.
Muchísimas gracias, y de verdad que ojalá en unos meses pues podamos tener una buena entrevista hablando de una cosa seria.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Minutets i dos quarts de dues, avui el programa molt centrat en aquest tram inicial, en César Morgado, el primer protagonista aquí avui a Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Què t'ha semblat? Aquí, anava a dir l'extremeny, clar, és nascut aquí, però ell és extremeny.
Sí, ben animat, eh? El d'Anduca encara, perquè no es poden trencar tant, pots retallar terminis, però tampoc cal córrer riscos, però ell, a veure si al final la família anirà a veure l'ell i no només a veure l'equip.
No, però per ganes no serà, sí, no, sense cap mena de dubte. Avui, per cert, dia lliure, eh? Avui sí. El teníem aquí a Sabadell al César, però la plantilla avui descansa abans de preparar en qüestió de 3 dies el partit contra el Barça B.
Sí, així és, avui, com dius, aquest dia de descans que ha tingut la plantilla, demà ja a l'estadi per començar a pensar al 100% en aquesta visita al Barça B del dissabte. Hem de recordar que queden només 3 sessions d'entrenament, Adri, com diem, la demà al Temple, dijous, si no hi ha canvis i si la pluja no fa una mica allò la guitza al llarg de la setmana, tornarà l'equip al CAR com va fer ahir, i l'última sessió, la de divendres, tornaria a ser, en aquest cas, a l'estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, això, 3 dies tot just per preparar el partit, i tot just també 3 dies que ens quedaran per entre tots acabar de pair i ja passar pàgina a aquesta victòria del cap de setmana davant el Gimnàstic de Tarragona.
Recordem una dada, en les 4 millors entrades de la temporada a casa fins diumenge eren 4 derrotes a casa, o sigui que això feia especial mal. Aquest cop Primer, es va superar els 4.000, van ser 5.200 i escaig, i després, per fi, victòria.
Sí, i sobretot trencant aquesta dinàmica que era un pèl preocupant, no? Cada cop que hi havia bona presència de públic, una bona entrada, bon ambient, molt suport, malauradament, allò que a vegades es diu, no? Que no tot ha de ser rodó, l'equip perdia, però bé, aquesta vegada l'ambient es va veure correspost i acompanyat per la victòria. I també en parlaven d'això, en aquest sentit, els jugadors. N'han parlat aquests dies. Un cas, Muguruza, Mugu, parlant precisament de que necessitaven aquesta comunió i que aquesta comunió al mateix temps tinguin el premi de la victòria.
Teníamos muchas ganas, ¿no?, de dar una alegría así a la afición. Veníamos de sufrir un poco, no, bastante, la verdad. Y ahora que estamos ahí contra un rival directo con el estadio a reventar, pues se nota y la verdad que da gusto dar una alegría así a la afición.
El de Deva, per cert, Sergi, va ser triat per l'audiència de Ràdio Sabadell. Va anar per poc amb Aaron Rey, però l'MVP de l'últim partit.
I era gairebé el dia del seu retorn al lateral dret, eh? Ho comentàvem a la prèvia del partit. Un cop
com a mínim d'inici.
Sí, quan vam veure l'alineació, l'absència d'Òscar Rubio li donava aquesta possibilitat, i la veritat és que les coses com són, el Guipuscoà va estar a un nivell altíssim, i així ho va reconèixer com a mínim la gran majoria de l'afició del Centre d'Esports Sabadell o dels oients de Ràdio Sabadell. Ha parlat també del bon moment de forma seu, de l'equip sobretot, i una dada que ve a demostrar-ho: 32 punts, Adri, dels 45 possibles en aquesta segona volta, és a dir, en els 15 partits que el Sabadell ha jugat fins ara a la segona meitat del campionat, estem parlant de 10 victòries, que es diu aviat,
sí, dos empats i només 3
correcte,
derrotes.
Les 3 derrotes, aquelles dues consecutives que tan mal van fer en el seu moment, Castilla i Castellón,
i l'Andorra,
i la de la setmana passada contra, bé, la de fa dues setmanes ja, contra l'Andorra. Impressionant, sens dubte. Uns números que deixen, doncs, ben palès el perquè d'aquest Centre d'Esports Sabadell. Diu Mugu que, evidentment, això no és casualitat i que al final, quan l'equip està quart, és per mèrits propis.
Queríamos apretar porque al final, después de la derrota de la semana pasada, que hicimos una segunda parte como para merecer algo más, pues que queríamos sacar los 3 puntos y como hemos dicho, pues dar una alegría a la afición, seguir peleando ahí por el playoff y la verdad que hemos hecho un partido muy completo y yo creo que estamos ahí por méritos propios. Después de estar en donde hemos estado, pues hemos hecho una segunda vuelta como para estar donde estamos, para luchar por el objetivo que tenemos todos.
I si em deixes una més de sí. Mugu, Adri, incidint, o reiterant aquest missatge que sentíem ara. Al final, un discurs que hem anat seguint i sentint en diferents veus del vestidor, el propi Pedro Munitis, però també a diferents jugadors, una mica recordant que tot es gaudeix més quan l'equip ha patit tant, quan ve d'on ha vingut, com ara també deia César Morgado fa un moment, quan les han vist tan negres, sembla que l'alegria encara es multiplica.
Porque después de donde veníamos, pues todo se disfruta, ¿no? Pero sobre todo, pues así, con la gente como estaba apretando hoy, con un partido complicado que era el Nasti, que contra un rival directo, que son 3 puntos, pero si además ganas el golaveraje son casi 4, pues entonces se disfruta mucho y nosotros sabíamos que era un partido muy importante para seguir luchando por el objetivo.
Doncs Mugu, l'MVP per vosaltres d'aquest partit 2-0 del Sabadell contra el Nàstic. Dèiem que va anar la cosa equilibrada amb Aaron Rey, golejador per primera vegada a la nova Creu Alta, que ahir el teníem al Tribuna Preferent, amb el Pau Vitor i amb el Roger Benet. Podeu recuperar tota l'entrevista sencera al YouTube d'aquesta casa, al Twitch de Ràdio Sabadell o al podcast del programa, però simplement, Sergi, un petit tastet del gallec.
Sí, sentirem una pinzellada, com dius, d'aquesta extensa entrevista que va haver-hi dintre del programa. Precisament també en la mateixa línia de Mugu o la mateixa línia de César Morgado ara fa uns segons, no? Què ha canviat en aquest Sabadell perquè s'hagi arribat a aquesta quarta posició en aquest tram final de la temporada? Doncs bé, diu el gallec que és una barreja de coses una mica indeterminades i fins i tot en algun moment incontrolables, no? Que no es pot concretar en una cosa i prou, però que el bon ambient, en aquest sentit, del vestidor, de la plantilla, dels companys, ajuda i que la dinàmica sigui favorable, doncs home, també.
Si hubiera una tecla para darle y cambiar las dinámicas, todos los equipos la tendrían. No sé, no te voy a contar ninguna película. Lo único que sé es que el clima del vestuario es muy, 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 muy bueno. Es que las dinámicas también hacen que se disfruten, que 12 partidos sin perder es una pasada, que 4 victorias seguidas, que ahora estemos cuartos, y pues a raíz de no sé qué, pero solo pensamos en que estamos cuartos ahora y que queremos acabar como un cañón la temporada.
Doncs tant de bo que acabin així la Lliga, seria una bona notícia. Simplement per rematar-ho, actualitzem el tema de les entrades. Fins i tot el propi club ha fet un comunicat, un tuit ara a través de les xarxes socials. 750 ja venudes del miler que disposa el Sabadell. Però és que clar, Sergi, ara llegia un excompany d'aquesta casa, com el Marc Pijuan, que deia això serà una Eintracht 2 en versió arlequinada del Johan Cruyff. És que hi ha molts aficionats del Sabadell que estem veient a les xarxes socials que pugen fotografies de les seves entrades i que no són del sector visitant, que les han tret perquè o bé són socis o coneixen algun soci, o vaja, algun contacte a Can Barça, però les entrades no són pel sector visitant.
El que jo ara ja m'atreveixo, després d'haver fotut la pota fins al fons i només en 48 hores no arriba, primer, que les 1.000 entrades s'esgotaran. Si no és avui, potser un pèl just, jo crec que demà allò, el cartellet del tot exhaurit, el tindrem segur, el sold out el tindrem segur a les oficines del Sabadell. I hem de recordar, que no sé que el Barça digui el contrari, són 1.000 i no en seran més. 1.000 són les entrades que el Barça ja va dir que seria el topall que facilitava, però, com dius, hi ha aquesta segona opció, aquesta opció de fer la compra a través del portal online del Futbol Club Barcelona, sent soci, coneixent algun soci, en definitiva, que segur que més enllà del sector de Gol Nord, que en un principi és on estaran ubicats els seguidors del Sabadell, Gol Nord i una mica de lateral, hi haurà més gent arlequinada repartida pel Johan Cruyff, sembla una obvietat. Hem de recordar que de moment estaríem parlant d'aquest 15-20%, ja segur.
I caben 6.000.
Sí, ja segur, però que crec que no sé si arribarem al 50%, partint de la base que dubto, i molt, seriosament, que això sí, s'arribi als 6.000 espectadors al Johan Cruyff. Fos l'equip femení, et diria que és molt probable, sent el Barça bé, crec que hi haurà majoria arlequinada, ara ja veient quin és el ritme d'entrades.
Aquest argument sí que te'l compro, que ni s'omplirà ni serà tampoc majoria a l'afició del Barça. Sergi Garcés, gràcies!
Apa, fins ara!
El partit, recordeu, dissabte a les 5, al Johan Cruyff, demà més teca amb la tornada a la feina de l'equip de Pedro Munitis.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I mentre el primer equip masculí lluita per entrar als play-off, el femení jugarà la permanència a la preferent a una carta diumenge a Terrassa. Les arlequinades, després de 5 partits, segueixen sense haver puntuat encara el play-out. En l'últim duel a Olímpia, l'equip de Marc Gabriel va estar a prop de fer-ho contra el Girona, que ja tenia els deures fets, però al final derrota per la mínima, per 0-1, el que condemnava el sènior femení del centre d'esports en aquell moment, dissabte al vespre, a estar pendent del partit de l'endemà diumenge a l'Hospitalet. Si el Manu Lanzarote hagués puntuat, el descens arlequinat era una realitat, però amb la derrota el càlcul es fa sol. 3 punts de diferència entre l'equip agarenc, els que va sumar a Olímpia, i el 0 del Sabadell. A la primera volta el resultat va ser derrota sabadellenca per la mínima. Per tant, per salvar-se l'equip de Marc Gabriel necessita guanyar per més d'un gol en aquest últim duel, en aquesta última jornada a Terrassa. L'entrenador sabadellenc assegura que arriben confiades per les sensacions viscudes contra el Girona, tot i la derrota final.
El plantejament del partit crec que ens ha sortit bastant bé, però no en el resultat, si en les sensacions hi ha en el joc. Al final, jugant contra un equip que domina molt en pilota i genera molt bé aquestes situacions d'avantatge a través de la pilota, però crec que el partit en general l'hem tingut dominat pel plantejament que teníem pensat. Al final també és rivalitat màxima contra Manu i ja et dic, aquí al Sabadell sempre hem de pensar en competir al 100% i en la victòria.
Diumenge a 7:45 del vespre al Municipal Sant Pere Nord de Terrassa, aquest duel determinant Manu Lanzarote Sabadell femení. I el grup 4 de segona catalana masculina, el Tibidabo Torre Romeu i el Can Rull Rómulo Tronchoni, han fet un pas més en la seva lluita per la permanència, esgarrapant un empat contra rivals de la zona alta. Gerard Puentes, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
El Tibidabo rebia una pirinaica que, tot i ser segona, arribava al Municipal de Torre Romeu encadenant 3 derrotes consecutives i va poder trencar relativament aquesta mala dinàmica amb un empat a 0.
Així és, partit molt i molt treballat des de l'inici del conjunt entrenat per Dani Leoncio i Toni Sallés, sobretot en la parcel·la defensiva, per frenar el segon equip més golejador d'aquest grup 4. Sallés valora que amb tanta igualtat i qualsevol dels dos podria haver guanyat.
Fue un partido muy igualado, sí que es verdad que ellos tuvieron más dominio del balón. Bueno, creo que es un equipo con mucha calidad y un equipo que, bueno, que le gusta tener la bola, pero fue un partido muy igualado. Nosotros también pudimos ganar el partido, tuvimos ocasiones y una muy clara dentro del área que el portero la saca, que no creo que no sabe ni cómo, sino por tirando de reflejos. Y nada, nosotros defensivamente pues estuvimos muy bien.
El que deies abans, empat a 0 a Torre Romeu d'un tibi de boca aquesta segona volta i a falta de 3 partits, ja porta 5 punts més que la primera, la qual cosa confirma el bon treball i l'estat de forma. Justament, parlant de la puntuació, Sallés titlla la Lliga de molt competitiva i assegura que el tibi de bo anirà partit a partit a treure el màxim de punts possibles.
La Lliga està molt bonita, la verdad. És una Lliga que està molt competitiva, tots els equips estan sacant punts, no hi ha... Bueno, sí que és verdad, quizás Calaf ja s'està descolgant, però tots els equips compiten bé y cualquier partido no sabe el resultado. Así que, bueno, nosotros vamos, como siempre digo, el partido a partido e intentar sacar los máximos puntos posibles. A partir de ahí, bueno, no soy mucho de mirar clasificación, la verdad.
A hores d'ara, els de Torre Romeu, amb 31 punts, se situen a 8 del descens directe, que marca el Can Trias 13, tot i que els 3 pitjors classificats en la 12a posició de tots els grups de segona catalana també cauran a tercera. Amb aquest supòsit, el Tibi es troba 4 punts per sobre de l'Avià, equip que marca el possible descens.
Per tant, no es pot despistar i per la seva part, el Can Rull Rómulo Tronchoni va aconseguir també un empat, en el seu cas a 2, in extremis, al camp del tercer classificat del Joanenc, gràcies a un gol de Marc Suárez.
I un camp Adri on ningú ha pogut guanyar, 5 victòries, 7 empats i cap derrota dels vegencs a casa. Per altra banda, els de José García Numoski havien perdut els 5 darrers partits lluny del municipal de Can Rull, però per aquest duel, afirma el propi Numoski, van mereixer més davant un dels millors conjunts del grup.
Creo que merecimos algo más, pero bueno, íbamos con la intención de, estaba claro, de intentar de sumar los 3 puntos, pero sabíamos que era muy difícil, que era un equipo que, como tú bien dices, para mi gusto también, a nivel de jugador, un equipo muy completo. Y bueno, y que sabíamos que íbamos a un campo en el cual creo, si no me equivoco, nadie había ganado. Entonces, bueno, era un poco intentar sumar puntos como sea que nos hacían falta. Y si te digo eso es porque, bueno, que me quedo con que el equipo muy bien y que creo que merecimos sumar esos 3 puntos.
Amb aquest empat, que no satisfà del tot, els sabadellencs, igualats a 30 punts amb el Ripollet, se situen a 7 del descens, una distància prou gran, encara que, diu Numoski, intentaran sumar els màxims punts possibles per evitar dependre d'altres equips en el tram final.
Sabemos que los tres peores cuartos de los 6 grupos, si no me equivoco, sabíamos que bajaban, y bueno, la semana pasada, haciendo cálculos, el Aviano bajaba. Entonces ahora no sé si con puntos que hayan conseguido en otro grupo, no me lo he puesto a mirar, pero bueno, sabemos que tenemos que intentar sumar lo máximo posible de puntos para, bueno, para intentar de conseguir, si quedáramos cuartos, pues ese nivel de máximo de puntos para estar libre, como esos dos grupos que no bajan.
Això al grup 4 de segona catalana. En el 5, la sabadellenca es complica, pràcticament és una quimera, la permanència en aquesta categoria després d'una nova derrota, la quarta consecutiva, i a més, de manera contundent, 5-1.
Els de José Antonio Moreno visitaven el Montcada, rival de la part baixa de la taula, amb clares aspiracions de trencar la mala dinàmica, però les coses es van torcer ràpidament. Tot i anar al descans amb el 0-1, obra de Guille Bateta, els sabadellencs jugaven amb 10 per l'expulsió de Halabi per doble groga. A més, el porter suplent, Dani Álvarez, també va veure la vermella. A la represa, 5 gols en 13 minuts van sentenciar un duel que fins i tot va tenir una tercera expulsió visitant, la d'Oriol Rodríguez, el capità. Precisament ell afirma que la derrota va ser un pal molt dur en la que assegura era l'última oportunitat per mantenir viva l'esperança.
Va ser un pal molt dur, degut a que era ja l'última oportunitat, que diguéssim, per mantenir una mica viva l'esperança. I bueno, la veritat és que vam perdre i estem bastant tocats.
Tot i dominat i tenir clares ocasions durant la primera meitat, els del Municipal de la Creu no van ser efectius de cara a porteria i finalment van tornar a aparèixer els fantasmes de cada setmana per enfonsar els ànims i incapacitar la remuntada. A falta de 4 partits, els de José Antonio Moreno se situen a 7 punts de la complicada permanència, que marca el Barber Andalucía. La mala dinàmica dels taronges s'enfila ja fins a les 14 jornades seguides sense conèixer la victòria.
Per tant, l'equip de Quico Díaz marcant el límit aquest Barberà, i ja com a dada final el Sallent, el rival del Centre Esport Sabadell B, el grup 4, va fer el passadís als arlequinats, ja campions, abans de l'inici del partit. El duel, per cert, va acabar amb un 0-4, una altra golejada favorable a l'equip de Jordi López.
I la cosa no va acabar aquí, Adri, perquè el diumenge els de Jordi López també van ser homenatjats a la nova Creu Alta en la prèvia del partit contra el Nàstic de Tarragona.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
Una petita aturada per la publicitat de la tornada. Obrim bloc poliesportiu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Sergio Dalma, Maica García, Manuel Cervantes, Òscar Salguero o Montse Bardell.
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any. Fins al 3 de maig, primera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Un minutet mal comptat per arribar a 3:45. L'Astana ha anunciat oficialment la participació de David de la Cruz al Giro d'Itàlia. El ciclista sabadellenc compartirà equip amb Miguel Ángel López, amb Vincenzo Nibali, també amb Joe Dombrowski, Vadim Pronsky, Fabio Felline, Harold Tejada i també Valerio Conti. La prova arrenca divendres a Budapest. El d'Espronceda arriba a la primera gran volta de la temporada amb 25 dies de competició a les cames aquesta temporada. Les últimes cites de la Cruz fa una setmana i mitja al Tour dels Alps, a més sent segon en l'última etapa, i també la Lieja-Bastogna-Lieja. A partir de divendres, per tant, pendents d'Itàlia, com ho estarem en els propers segons. Perquè si vols assaborir una pizza casolana de les de veritat, Pizzeria Lozano. A Pizzeria Lozano treballem amb els millors ingredients i de forma artesanal perquè gaudeixis de l'autèntic sabor d'Itàlia. Celebra el teu aniversari a Pizzeria Lozano i el nostre regal serà la teva pizza preferida. I no només tenim pizzas. Tota la cuina italiana està present a Pizzeria Lozano. Al carrer del Béniz, número 12, al barri de Cifuentes, al costat de la carretera de Terrassa, Pizzeria Lozano. Pizzas fetes amb el cor i per mans plenes d'experiència.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I ja que parlem de ciclisme, diumenge comença una nova edició de la Titan Desert. Del 8 al 13 de maig, pel desert del Sàhara, 645 quilòmetres, gairebé 6.000 metres de desnivell, 7 dies i 7 nits, amb la presència un cop més de l'equip sabadellenc Cicles Berenguer. Les bicis ja són al desert magrebí i en els pròxims dies aniran cap allà els ciclistes encapçalats un cop més pel Santi Ramos, que una vegada més, un any més, una edició més, ens acostarà al patiment d'una Titan Desert des de dins. Avui, per anar obrint boca, la prèvia de la seva 12a Titan.
Aquest diumenge arranca la Titan Desert, al Marroc, al desert del Sàhara. Seran 6 etapes, quasi 700 quilòmetres de desnivell. Podem dir que serà una edició molt desèrtica, doncs estarem tocant tota la zona de l'Ercheví, les dunes, llavors no fem tant zona d'alta muntanya com a l'Atlas. Bueno, la intenció, una edició més, és viure l'experiència, com no, serà la meva 12a edició, i bueno, a veure si la acabem igual que les 11 anteriors, finalitzar, viure l'experiència i res, fer de gregari de Cicles Berenguer d'un dels companys, l'Àlex Callado, que se'ns fa Titan Legend. Llavors, bueno, seguirem informant des de les dunes. Diumenge arranca la Titan Desert. ¡Vamos!
Doncs anirem seguint-la amb el Santi Ramos des del desert al Marroc. Per ser un apunt també molt ràpid, la sabadellenca Nona Pérez ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola absoluta de waterpolo femení per la concentració en alçada que comença demà mateix i fins dijous de la setmana que ve a Sierra Nevada. Servirà de preparació pel Mundial de Budapest. Arriba després de la plata a la fase europea de la Lliga Mundial a Santa Cruz de Tenerife i Pérez completa una llista de 4 representants aquesta vegada del Natació Sabadell. S'uneix a les habituals Laura Ester, Judit Forca, Irene González, la boia Maica García, recordem, segueix recuperant-se de les seves lesions. Demà que comença aquesta concentració, podrem escoltar una estona a la Nona Pérez. (Fixi) I en futbol sala, temporada decebedora. Línies generals pels principals equips de la ciutat. El grup Zarraona, per exemple, ha confirmat el seu descens a divisió d'honor catalana després de perdre 1-2 al pavelló nord contra l'Hospitalet. Tot i que encara queden 4 jornades perquè finalitzi la tercera divisió, els taronges ja no tenen cap opció de salvar-se. I tot després d'una temporada molt convulsa amb la marxa de la plantilla que hi havia a l'inici del curs, també la del coordinador Xavi Girvent, posteriorment la del tècnic Manel Muñoz i l'arribada a correcuita de Cinto Aranda i de tot el grup de l'Escorial, que no han pogut finalment aconseguir aquest objectiu. Al final del partit, el Sergi Parc va conversar una estona amb l'home que s'encarrega de fer les tasques d'entrenador, Lluís Crespo.
Som-hi, home, Lluís Crespo, el tècnic del grup Zarraona. Lluís, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, amb aquesta derrota, i si no fallaven els càlculs, avui sí que es confirma aquest descens, no? És una cosa que ja veieu venir, o després d'aquestes dues victòries consecutives potser l'equip creia en un possible miracle?
Bueno, sent realista, jo pensava que era pràcticament impossible i bueno, certifiquem el descens, però bueno, hem treballat per portar un mes i mig aquí, traient 10 punts quan portàvem 8, així que content del que hem treballat i el que hem fet, però no donava. Som 7 cada partit i és pràcticament impossible, però bueno, content.
I avui realment l'equip ho ha lluitat, i a més posant-se 0-2 en contra, anava contracorrent, però avui és un d'aquells dies, és veritat que he pogut retallar distàncies la segona part, però la pilota no volia entrar perquè d'ocasions no n'han faltat.
Bueno, estem molt condicionats pel tema de jugar d'ací molta estona, perquè som pocs jugadors i al final la condiciona, hem tingut ocasions, l'entrenador d'ells, l'Amanya, ho fa molt bé, sap, coneix aquest tipus de partit i bueno, ens han guanyat i 1-2 i felicitar el rival. I nosaltres a seguir els últims 4 partits que queden.
No sé com ha sigut aquesta temporada per tu a nivell personal, Lluís. Imagino que aquí Cinto Aranda doncs, et va trucar, et va demanar allò, fer un cop de mà, no? Perquè amb tot el rebombori que hi ha hagut, no?, aquesta temporada, entre l'Amics del Pou, també aquí al Grups de Raona, tu com ho has viscut personalment?
Bueno, ha sigut una temporada molt dura perquè al principi a segona vegada teníem moltes il·lusions, l'equip estava en un punt, però bueno, ja treballàvem bé, ho gestionàvem bé, és molt difícil estar en un punt ja estar sencer, i nosaltres ho vam aconseguir, i ara he vingut a fer un cop de mà, però sabent la realitat, que era duríssima i que no era inviable, pràcticament salvar la categoria, o molt complicat. Però bueno, al final ho hem intentat, i a nivell personal molt dur, perquè és complicat estar en un punt tot l'any, i a la casa on amb 8, i sóc una persona guanyadora, i ha sigut complicat, però bueno.
Ens arriben a dir a principis de temporada que us veuríem aquí a tota la tropa de l'Escorial, per dir-ho així, vestint de taronja amb la samarreta del grup Zarraona, i no ens ho acabaríem de creure, perquè és veritat que al principi de temporada doncs era il·lusionant, no?, per l'Amics del Pou, l'any a segona B, jugant derbis contra Pia, club, la cosa va acabar com va acabar, heu aterrat aquí al grup Zarraona, ens expliquen això a principi de temporada i estaríem parlant d'una pel·lícula de ciència-ficció, no?
Bueno, sí, al final la vida no sap per on sortirà, però bueno, jo he vingut per un amic, jo sóc de Barcelona, no, m'encanta Sabadell, però no tinc una relació estreta amb ningú d'aquí, i vaig venir per un amic a l'Escorial i per la segona foto un cop de mà. A mi la realitat és que m'agrada ajudar i la veritat que és la sensació, sí, una pel·lícula de ciència-ficció ha sigut. Ha superat la realitat de la ficció.
Lluís, ho acabo amb l'última. No sé si et correspon a tu, imagino que no, eh? Imagino que això també és més cosa del Cinto i ja tindrem temps de parlar-ne, no? Però per on passa el futur tant d'aquest equip, dels que heu jugat avui aquí amb la samarreta del grup Zarraona, és a dir, que encara queden unes quantes jornades per acabar la temporada, però per on passa el futur d'això, del grup de l'Escorial?
Bueno, és una... Aquí en aquest moment estic desinformat perquè no puc dir molta cosa que t'enganyaria i no... Jo realment a nivell personal, jo en principi acabaré aquí i plegaré. El que facin els altres ja es parlarà. Com teníem aquesta sensació que potser, encara que fos gairebé impossible, que encara quedava, jo crec que ara parlarem de la situació de com queda la cosa. Mentre estan en competició és difícil fer càbales.
Avui s'ha certificat el descens, però ara acabar almenys de la millor manera possible, no?, aquesta temporada, i acomiadar-vos a tercera doncs, de la millor forma que es pugui. Gràcies, Lluís.
Moltes gràcies. Intentaré.
La temporada que ve, per tant, el grup d'Arraona jugarà Divisió d'Honor Catalana i qui vol evitar també un descens de categoria és el futbol sala Sabadell femení, que està esgotant les opcions que li queden per quedar-se a segona nacional. L'escoltàvem ara xerrar amb la gent del grup d'Arraona al Pavelló del Nord. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Home, futbol sala, les arlequinades van guanyar el duel vital a la pista del CUE del Santa Anna a València per 2-3 i, per tant, mantenen vives totes les esperances.
I com diu la capitana Txell Llopart, amb molt patiment, però al final el que importen són aquests 3 punts, ja que només es contemplaven obtenir-los per tenir opcions de salvació.
La permanència a la segona divisió passava per una victòria santana i la veritat és que sí, va ser patida, amb un resultat 2-3 ja et pots imaginar com d'ajustat va ser, però al final, bueno, els 3 punts van ser per nosaltres i ens el vam dur cap a Catalunya.
Anem a repassar com queda la classificació. Saps, Adri, que baixen els 4 últims i el 5è per la cua i, per tant, ara mateix salvat, és el Sala Zaragoza B amb 20 punts i una jornada pendent. Per tant, ho té prou bé aquest filial aragonès. Descendirien el Ripollet i el Futbol Sala Sabadell Femení, que estan empatats amb 19 punts, és a dir, un de sortir del pou, i despenjats estan ja el Mataró amb 14 i el mateix Santa Anna amb 6. Recordem, però, que la primera divisió, el Penya Esplugues, està en descens i, si baixa, arrossegaria el filial que juga en aquest grup 2 de segona juntament amb el Futbol Sala Sabadell Femení i que està situat a la zona mitjana-alta de la classificació, però es veuria perjudicat. Per tant, en aquest cas, només baixarien els 3 últims, més enllà del filial del Penya Esplugues, i per aquí també passen bona part de les opcions de les arlequinades. Però amb tants condicionants, Llopart prefereix gairebé ni mirar aquesta classificació i fins i tot lamentaria salvar-se per culpa de descensos arrossegats.
No m'agrada mirar massa classificacions, o sigui, a mi m'agrada anar setmana a setmana, guanyar els nostres partits, i al final de la temporada pues, té una valoració de si s'han fet o no les històries. I més si pensem que estem valorant amb opcions d'altres clubs i altres equips, i també et diria pensar en un Penyes Plugues o l'únic equip de primera divisió que si baixa, el millor de rebot ens salvem nosaltres, però et diria que sóc del pensament de que preferiria tenir un equip a primera divisió a Catalunya que salvar nosaltres, egoistament parlant, però és així.
Aquest és el punt de vista de la capitana d'aquest futbol sala Sabadell femení, la Txell Llopart. Aquesta setmana, Adri, la segona nacional descansa. Per tant, pròxim compromís de les de Xavi Muñoz, el següent cap de setmana ja a la pista, ni més ni menys que del líder Castellón.
I per rematar el bloc de futbol sala, la segona B masculina, l'Escola Pia i el Natació Sabadell sí que van poder segellar la permanència fa uns dies i cap dels dos tenien res en joc ja en la penúltima jornada de la competició, però curiosament, Parc, sí que van decidir el destí dels que s'estaven jugant al descens.
Sí, perquè ja estan descendits l'Amics del Pou i el Llefaki, que, per cert, es van enfrontar entre ells amb resultat de 7-1 pels alacantins, el Muro, i l'última plaça estava entre el Segorbe, que va ser el rival de la Pia aquest passat cap de setmana, i el Picassent, rival del club. Doncs bé, els Escolapis, amb un grapat de baixes, van ser capaços de guanyar 4-5 a domicili, mentre que el club va caure al Pavelló del Nord 5-7, i amb aquests resultats, el Segorbe és el que diu adeu a la categoria. Lenny Ramos, autor de 2 gols per la Pia, reconeix que fins i tot ells es van sorprendre que al descans ja guanyessin 1-5 contra un rival que s'estava jugant tot.
A mi també me sorprendió con lo que había, pero bueno, sabíamos que no íbamos a hacer el viaje para pasar el rato, entonces salimos con ganas a ganar y ya está.
I ja està. I el gran beneficiat, com dèiem, va ser el Picassent amb aquest triomf davant el club. Aleix Basalduc, jugador nedador, admet que tenien la ment posada més aviat en el partit de Copa Catalunya, on l'equip és a les portes de classificar-se per la final a 4.
No és que aprofitéssim o no per fer rotacions. Al final encara ens queda el repte de jugar contra Cerdanyola i poder accedir a la Final Four, que al final és una il·lusió per tots i crec que és un objectiu que tenim. I sí que és cert que el partit ens va servir per provar coses que durant l'any, doncs, amb la situació en la que estàvem, a lo millor no era el millor moment per provar-les, però bueno, sí que al final ens va anar bé per això, per provar coses, veure on estem en moltes altres i seguir sumant per si podem per tot el que sigui pel partit a Cerdanyola, que estiguem el millor preparats possibles.
Tindrem temps per parlar-ne d'aquest partit de Copa Catalunya entre el Cerdanyola i el Natació Sabadell, que tindrà lloc dilluns, però abans el cap de setmana es tancarà la Lliga en una jornada sense al·licients per cap dels conjunts sabadellencs, ni tan sols per saber qui acabarà per davant d'aquí a la classificació.
No, perquè els escolapis s'han assegurat aquest premi simbòlic, per dir-ho així, ja que avantatgen en 5 punts al club a una jornada per acabar aquesta competició de segona B. Així ho valoren els dos protagonistes que acabem de sentir, Adri, Leni Ramos de la Pia i Bessel del Natació Sabadell.
Si podemos quedar delante de ellos, pues claro que me interesa. Y bueno, yo llevo 2 años ya aquí en segunda B y de momento los 2 años hemos quedado por delante de ellos. Y bueno, no me voy a meter en temas de estos... Però sí, me interessa quedar por delante de ellos.
Sí que és cert que no per quedar per sobre de la Pia, sinó per com més el que dis millor, no? Per d'això, no, al final no crec que ens haguem de fixar amb la Pia o d'igual, sigui la Pia o sigui Bellsport, per passar per ell i que com sigui objectiu. Si nosaltres buscàvem quedar el més a dalt possible, sí que és cert que va haver-hi un moment que hi havia molta distància i ara ens havíem quedat a 2 punts o a 3, i al final, bueno, era pujar una posició més, però no, a mi no és una cosa que em motivés perquè era la Pia, sinó per pujar posicions i quedar com més a dalt possible després de la temporada que portàvem.
I aquest cap de setmana servirà per acomiadar la Lliga de Segona B amb els partits Pia Indústries B, Bellsport, Club Natació Sabadell i Amics del Pou Segor B.
Gràcies, Eric Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
En futbol sala, gairebé arribem a les 2. Abans, el menú del dia de demà, dimecres, dia 4 de maig del 2022. Les temporades ja arriben al seu punt i final. Pràcticament estarem amb el Xevi Molís, un ex del Sabadell i un ex del Barcelona B, per tant, a la secció portes giratòries, però també a les portes d'un playoff a tercera divisió amb el seu equip, amb el Sant Andreu, intentant pujar... Primer, en 2 rondes a Rubí. Després, si les passen amb una tercera contra un altre guanyador de playoff d'un altre grup de tercera ref, amb el seu Sant Andreu. Tindrem temps demà per aclarir-ho tot plegat. Tindrem també la roda de premsa en directe del pitxitxi de Jacobo González al centre d'esports. Alexis Rodríguez, l'atleta sabadellenc, tornant a competir 3 anys després, recuperat de la lesió, i també molt de bàsquet.
Hotel Suís.
Això demà, a la 1. Ara el que toca és posar-nos al dia amb la Núria García, amb els companys informatius, amb el Toni González. Hem fet el programa d'avui, també amb la Bea Aguilar, el control de so, ara al Notícies Migdia. Per tornar a escoltar aquest Hotel Suís o la resta de la setmana, podeu anar al podcast a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.